On ets? Al bancal de sota? A dins d'una secla? A sobre el jondere? O prenent el sol a sobre la paca? És igual on sigues. Sintonitza tampanadaradio.com.
Aquest és l'anunci d'una ràdio en Pallarès. Si fas servir la vocal neutra, et pots sentir confós. En cas de dubte, consulta les nostres xarxes socials.
Bé, doncs molt bé. Bon dia, avui és 18 de novembre i tenim ja avui el programa La Cripta número 6, doncs l'alumnat de quart d'ESO de l'Institut Morelló d'Esterri d'Àneu, que com cada setmana ens porten un programa doncs, per parlar de diferents temes. Avui tindrem el Pere, l'Ada, l'Anna i la Rocío, que ens porten diferents seccions, i el Ferran, que també ens parlarà d'algunes coses i ens farà doncs, la presentació. Què tal, Ferran? Endavant.
El Pere, bueno, som l'Anna, la Rocío, el Pere i l'Ada, i jo el Ferran, els alumnes de quart d'ESO, i avui us parlarem de diversos temes. Com començarà el Pere parlant sobre un tema de les drogues.
Molt bé.
Endavant. Bueno, com ja és del meu company Ferran, començaré jo parlant del tema del consum de drogues. Aquest tema és molt important tenir-lo en compte a la nostra edat perquè molts nois i noies experimenten per primera vegada el consum de les drogues. També les drogues es poden dividir en dos grans grups, les legals, l'alcohol i tabac, i les il·legals, la marihuana, la cocaïna i heroïna. Aquí a Catalunya hi ha un consum elevat de drogues, a l'adolescència que aniria entre els 13 anys i els 18. La pregunta que es fa molta gent és per què es consumeix en aquesta edat? Jo penso que pot ser per experimentar, per en incitacions dels amics, perquè creuen superiors i per estrès. Bueno, i molts altres. Crec que és important saber dir que no si te n'ofereixen i buscar altres coses per més interessants per fer, com l'esport, els amics i els estudis. Una pregunta que podem fer-nos és per què hem de dir que no al consum de les drogues? Perquè el consum de les drogues és dolent per la nostra salut i ens pot afectar al nostre cos, com per exemple als pulmons, com ho fa el tabac, el fetge, com ho fa l'alcohol i moltes al cervell, i destacades malalties mentals com la depressió, l'esquizofrènia i en alguns casos que deixen els estudis. Una cosa que teniu que saber és que per provar una vegada les drogues no significa que ens tornem addictes, però sí que s'ha de saber parar temps i no consumir ni moltes. Per això ens aniria bé fer xerrades dins i fora de les escoles de les conseqüències del consum de les drogues. Així els nens no en consumirien tantes. I per acabar, deixaré una pregunta per a reflexionar. Ens podria considerar l'ús abusiu del mòbil com una droga? Bueno, per això deixaré fer el següent programa.
Molt bé, molt bé. Pere ha engegat un debat que és molt xulo, no? Que és el debat del consum, no? I és un debat bastant recursiu. Ricard, recordo que en les dues últimes setmanes el tema ha sortit, tant amb...
Efectivament.
Sí, amb el tema del botelló i amb el tema del consum fora del botelló, també, no? El tema del consum de drogues, no? I a mi sí que m'agradaria que iniciéssim una ronda d'opinions, no? I que penseu, per exemple, com us pot afectar o en quina situació, si heu viscut alguna situació en la que el consum de drogues ha sigut i ha sigut, i si jo no vull que expliqueu què heu fet o què no heu fet, això és una cosa bastant intrescendent, jo crec. Si us heu trobat en aquest moment en les vostres vides d'haver de decidir si empreneu o no empreneu, sí? I considerant droga des del tabac fins a l'alcohol, passant per el cànnabis, la cocaïna i l'orina. Us heu trobat ja en aquesta situació on tu has de decidir amb els col·legues i tal si prens o no prens? T'ha passat això, Ada?
A mi no m'ha passat mai, però jo crec que...
Sí, aprova't una mica el micro.
Vale, sí. Així. Jo crec que provar les drogues no és una cosa dolenta, però sempre s'ha de saber, sempre s'ha de ser conscient del que fas en cada moment.
Jo no he provat mai algo com la marihuana o la cocaïna, però sí he provat altres drogues i crec, com l'Ada, que no és dolent si saps els teus límits i tot això.
Però entenc que sí que ja us heu trobat en la... Així com Ada diu que no, no? Però en el teu cas, t'has trobat en el cas de que havies de prendre una decisió i l'has pres, en un sentit o en un altre. Això sí que t'hi has trobat? Sí. I tu, Rocío?
No. No, jo no he provat ninguna droga.
Entenem que, per exemple, doncs, beure una copa de cava per Nadal, que seria alcohol, no? No seria drogar-se en el sentit... O sí, Pere, tu t'hi has trobat? T'has trobat? Ja has hagut de prendre aquesta decisió en algun moment?
Jo no he tingut que prendre aquesta decisió perquè no tinc pensat mai prendre drogues ni res.
O sigui, estàs una mica en contra?
Sí, bueno, estic en contra bastant perquè te pot afectar molt. Però alguna copa de cava... Al Nadal sí que...
I tu, Ferran?
Jo no, però hi ha molta gent que es pensa que l'alcohol no és una droga i sí que ho és.
I de fet, ja ho hem comentat moltes vegades, la droga que causa més dany social, en una escala sobre 100, en la nostra societat és l'alcohol. I l'índex de perillositat d'aquesta droga sobre 100 és 75. És molt dur, eh? Després vendria el tabac, que estaria sobre el 50% de perillositat, i després ja vendrien drogues de consum més... Fixeu-vos que les drogues legals són les que causen més dany, sí? I les que són il·legals en causarien menys perquè també corren menys, com el cànnabis, la cocaïna, o com ha dit el vostre company, l'heroïna, o altres drogues, ara els opiacis s'han ficat molt de moda i corren molt també.
A mi m'agradaria fer una pregunta, Joan, si pot ser.
Digues, digui tant.
Al Pere, perquè m'ha agradat molt el que estàs explicant, però ha acabat fent una pregunta, no? Al final ha preguntat si creieu que el mòbil també es pot considerar una droga i m'agradaria preguntar-li a ell si que en pensa d'això.
A veure, jo penso que l'ús excessiu del mòbil sí que es pot arribar a considerar com una droga.
I tu tens un ús excessiu de mòbil, per exemple, o has viscut de prop?
Bueno, depèn del dia.
A partir de quan consideres que és un ús excessiu?
Pues 3 o 5 hores al dia.
Entre 3 o 5 és excessiu, més de 5 què seria ja?
Excessiu és que estàs malament.
Bueno, i fins a 3 es podria fer.
Però, per exemple, Pere, que és una persona que a vegades... Ell sí ha jugat molt, a molts jocs i coses d'aquestes, doncs ho reconeix, no té problema. Però, per exemple, una manera de saber si tenim una addicció seria, per exemple, doncs, que ens traguessin el mòbil durant 15 dies. No? Si us traguessin el mòbil durant 15 dies, quines sensacions us sembla que tindríeu? Sigueu sincers, i sinceres. I si penseu que això us afectaria molt en les vostres vides. Comences tu, Ferran? Això, si et traguessin el mòbil durant 15 dies, sí? Com creus que et sentiries? Si t'afectaria molt o t'afectaria poc? I si tindries, doncs, ansietat, o si tindries... Si estaries més irascible, si t'emprenyaries més fàcils amb els pares o amb els amics... Com, tu depens molt del mòbil o no ets una persona que hi depengui molt?
Jo no depenc molt, però... Es nota que ara, quan el van donar, quan els primers dies que el tenia, no hi passava gaires hores, però ara m'hi passa unes quantes.
Des de quant temps fa que tens mòbil, tu?
Jo, 2 o 3 anys.
Rocío, tu creus que si et traguéssim el mòbil 15 dies, doncs, ho passaries malament?
Sí, que ho passaria malament, perquè en Spot no viu anys.
No viu amb molta gent, potser.
Sí.
I has provat d'estar algun dia sense mòbil?
No.
Jo crec que no notaria cap canvi perquè l'utilitzo molt poc i quan l'utilitzo són coses puntuals o que puc fer sense el mòbil.
A mi, per exemple, ja m'ha passat alguns cops que he estat uns dies sense el mòbil o perquè me l'han tret els meus pares o perquè se m'ha trencat. I llavors jo a vegades sí que ho passo malament perquè no tinc res a fer o necessito parlar amb algú i no puc. I llavors ho passo malament, però si no, si estic distreta o tinc coses a fer, no el necessito per a res.
Bueno, jo no importaria passar 15 dies sense el mòbil. Podria estar a l'ordinador, fent esport o alguna altra cosa. Però bueno.
O amb la tablet.
Ja. Yeah. No, bueno, ja m'enteneu, com vull dir. A vegades, doncs, jo entenc que la capacitat que ens doni el mòbil per comunicar-nos amb els col·legues és brutal, sí? Perquè pots fer des d'una videoconferència, tot el món de les xarxes, gent que està lluny, gent que està en un altre... que està en un altre país, per exemple, l'altre dia vam connectar amb Anne, no? Vull dir, la tecnologia et dona unes possibilitats quasi infinites, no? Però per un altre costat, no? De vegades ens costa de comunicar-nos amb gent que tenim al costat mateix, no? I les comunicacions a vegades interpersonals no estan funcionant, no? I en canvi, doncs, tenim una vida social a les xarxes brutal, no? Això és seria com també una mica una contradicció. Però bueno, és el món que ens ha tocat viure. Quin tema ens toca ara, Ferran?
Ens toca el tema de l'ADA, que és el turisme i l'esquí al Pallars Sobirà.
Com bé ha dit el Ferran, jo us parlo del turisme al Pallars Sobirà a l'hivern. Sí. La major font del turisme al Pallars Sobirà són les estacions d'esquí, on a més del tradicional esquí alpí, es pot gaudir fent esquí nòrdic, snowboard, freestyle o esquí de muntanya. El Pallars Sobirà està entre els destins preferits d'Europa per esquiar. Últimament hi ha més interès cap al continent gràcies a les destinacions d'esquí i muntanya. Especialment els pobles petits, ja que són molt bonics i és molt un entorn molt diferent als que tenen normalment. Aquest fet fa veure que els viatgers busquen rutes fora de l'habitual on passar les seves vacances d'hivern. Les estacions d'esquí al Pallars no són moltes, però sí les suficients, com per exemple, Espot d'esquí. És una estació situada al costat d'un parc nacional, concretament el d'Aigües Tortes i Sant Maurici. Aquesta estació és famosa per totes les competències de la majoria de disciplines d'esports d'hivern que s'hi celebren cada any, tant a nivell nacional com internacional. S'hi fan moltes competicions de snow com d'esquí. L'estació té aproximadament 30 quilòmetres de pistes i 1.000 metres de desnivell esquiable. Una altra pista són les estacions de Portainé, que compten amb una vora de 30 quilòmetres de pistes orientades al nord i 800 metres de desnivell. Hi ha pistes per a tots els nivells. Són unes pistes d'esquí molt familiars on pots anar-hi amb tota la família i passar unes vacances d'hivern molt divertides. Les pistes consten d'una botiga, un centre de lloguer, una guarderia per als nens. També hi ha dos restaurants i un hotel amb una alta qualificació. Després, en un entorn més alt, hi ha l'estació d'esquí de Tavascan, situada al municipi de Lladorre. És l'estació indicada per a totes aquelles persones que els agrada el freestyle. Es poden fer molts forapistes i és un entorn molt divertit. Després està Vaqueira Beret, justament Bonaigua, que l'estació compta amb 25 restaurants i cafeteries a pistes. 5 d'aquests són locals temàtics oferint experiències culinàries úniques i són unes pistes molt àmplies i on es pot disfrutar molt bé de l'esquí. I per acabar, l'estació hivernal de Virós, a la Vall Ferrera, situada en el terme municipal d'Alins, i us ofereix la possibilitat de practicar diferents activitats relacionades amb la neu, com l'esquí de fons i raquetes. M'agradaria preguntar-vos si us agrada esquiar o alguna d'aquestes coses.
A mi m'agrada bastant esquiar, perquè tu passes bé, sents el vent a la cara i tot això.
Entenc, Ferran, que fas esquí alpí, no fas nòrdic, eh? O també, o els dos?
No, es fa esquí alpí.
I vosaltres, Rocío, tu que vius a Espot, t'has aficionat a l'esquí des de que vas vindre al Pallars?
Sí, hago esquí, però tampoc m'apassiona molt.
Jo abans feia esquí, però ho vaig deixar perquè no m'agradava, però aquest any tornaré a esquiar segurament.
Bueno, jo l'esquí és un dels esports que m'agrada més. El practico cada any, ahí amb amics, sol, és quan prefereixo esquiar més, sol. I sobretot esquio vaqueira, de vegades vaig a provar altres estacions d'esquí com és Espot, i aquest any vull provar a veure si puc portar molt tabascan.
Penseu, ara Ada ens explicarà si ella esquia o no esquia, que és com un misteri, això. Penseu, i comences tu, Ada, i ens expliques això. Penseu que potser alguns de vosaltres acabareu guanyant-vos la vida amb el món de l'esquí, Ada?
No, jo practico l'esquí per diversió, perquè des de molt petita el meu pare m'ha ensenyat a esquiar i sempre he anat a esquiar amb la meva família, també amb els amics, però m'agrada molt anar a esquiar amb els meus pares, perquè amb la meva família m'ho passa molt bé i és molt divertit. I ho practico pues, perquè em sento molt lliure en anar a esquiar i m'ho passo molt bé.
Jo sol anar a esquiar amb el meu pare, sobretot, però no crec que em pugui dedicar a ser esquiadora.
Jo no, no crec que pugui, perquè no m'agrada molt l'esquí.
Jo crec que tampoc, però... Tindria que ser molt bo i a mi no m'acaba d'agradar molt, molt, perquè hi ha gent que es fa molt mal amb l'esquí.
Jo tampoc, perquè prefereixo tindre l'esquí com un hobby i no com una professió.
Bueno, ja, ja que ho he parlat tots, jo també parlo. Vull dir, jo havia esquiat molt, també, a la vostra edat esquiava moltíssim. Jo encara a les pistes de Llessui, imagineu, si sóc vell. Sí, vintage total. El teu pare també hi havia anat a esquiar a Llessui, o sigui que els vostres pares segur que, bueno, els d'aquí d'Àneu potser anaven més a esport, eh? Però els de la part central del Pallars Sobirà, doncs, anaven molt a Llessui. I després, de sobte, al cap, no sé, sobre els 30 anys ho vaig començar a deixar i ja actualment no esquio gens, tot i que havia esquiat moltíssim. I després també et dones compte que l'incidència que té en què la gent s'hi guanya la vida, com amb l'esquí, pròpiament amb l'esquí parlem, eh? No seria ser pister, eh? Ser pister seria una altra cosa. Seria, doncs, donar classes d'esquí, sí? Doncs, no ho sé, dels últims anys, potser... dels alumnes que acaben quart d'ESO, els últims anys, potser un 10% s'ha entrat el T1 i el T2, que em sembla que és el tecnificació 1 i el tecnificació 2 que et permetria fer classes, doncs, en una escola d'esquí. Un 10% dels alumnes. Això seria uns 3 alumnes cada any o una cosa així. No? Pau, què més tenim? Ai, Ferran, què més tenim per allà?
Sí, ara parlaré jo sobre el tema de la preocupació al ramader sobre el llop.
Què en penses de l'os, ai, del llop? Aquests dies s'ha parlat molt, Ferran, d'aquestes fotos, no?, que han sortit els forestals, aquests que han tret aquestes fotos al costat del túnel de Viella, on realment ja hi havia la foto d'un llop, un llop movent-se per una zona nevada, sí? Tu que...
Sí, veiem que hi ha petits talls de la connexió. A veure si podem reconnectar. L'institut, no sé, avui tenien algun problema amb l'internet. I sembla que potser segueix.
Raça franco-italià, s'ha localitzat en el Ripoll, la Cerdanya, l'Alt Urgell i els Solsonès. I sembla que també a la Vall d'Aran. En fi, a tots els Pirineus catalans. El llop està recuperant territoris on feia anys que no havia passat. Això genera preocupació als ramaders.
Una pregunta, Ferran. Tu, a casa vostra, sou ramaders. Dius que aquests llops venen normalment d'Itàlia, de la Ligúria, i de la zona, doncs, d'Occitània. Per què hi ha llops solitaris? Per què no hi ha manades de llops, sí? Llopades, que es diu? Com és que els llops utilitzen el Pirineu per passar? Per què et sembla que és? A què et sembla que és degut? I què busquen aquests llops? Seguim una mica el teu criteri, perquè coneixes els ramats i coneixes els animals. Per què et sembla que van sols?
Sembla ser que els mascles busquen més territori i femelles i llavors es traslladen més lluny.
Sí, de fet, aquesta és la resposta correcta, Ferran. Fixa que quan improvises et surt millor i els llops aquests que venen de la Ligúria i que travessen des d'Occitània també cap al sistema ibèric, cap a la zona de Terol, cap a la zona després, cap a Galícia, cap a Lleó, sí, essencialment el que fan és... són molt territorials, agafar territoris dels mascles, sí, o algunes femelles, i busquen aparellar-se amb animals que estan en d'altres zones, no? Què passarà, per exemple, Ferran, a la teva opinió, si, imagina't, doncs, que hi hagués al Pallars, doncs, una llopada de... Són grups de, a vegades de 5, 6, 7 exemplars adults, no? A vegades dos mascles i 5 o 6 femelles, no? Què passaria si hi hagués una... Com penses que ho portarien els ramaders, no? I quin efecte podria tenir sobre la ramaderia, en aquest cas, doncs, sobretot a ovelles? I suposo que un llop també pot atacar un poltre, també pot atacar... Però amb una equa potser ho tindria més difícil. Quin efecte creus que tindria que si hi hagués una comunitat de llops bastant fixa aquí al Pallars?
Jo crec que molta gent es repensaria si aquí val la pena continuar amb això de la ramaderia. Perquè si hi ha una manada, significa que va reproduint i cada vegada n'hi haurà més. I significa que tindran més morts i pèrdues en l'any.
Hi ha gent que potser no coneix molt bé com funciona un ramat d'ovelles, però què pot passar si, per exemple, un conjunt de llops ataquen un ramat, no? I és una zona, per exemple, una mica escabrosa, que les ovelles poden... Com reaccionen les ovelles? Són animals més aviat intel·ligents o més aviat no massa? Què podria passar si un ramat de llops, si una manada de llops ataqués un ramat de 300 ovelles, per exemple?
Algunes es podrien arribar a despenyar i el llop no només ne matarà una, sinó que matarà més d'una, però només se'n menjarà una. I a vegades també llavors les ovelles també avorten.
O sigui, si una ovella està prenyada i rep l'atac del llop, perd la cria, seria això?
Sí, perquè al estar estressada, pues, llavors pues, avorta.
Bueno, per tant, jo entenc, Ferran, que si hi hagués, per exemple, un referèndum per decidir si hi ha d'haver llop al Pirineu, tu votaries?
Jo votaria que no. I si fos que sí, que no hi haguessi molta població i que hi haguessi alguns pressupostos de diners que pugui ajudar els ramaders a conviure.
I vosaltres què en penseu? Però tens opinió sobre el tema del llop?
Bueno, jo no estic molt informat sobre el tema del llop, però sé que si segueix passant el temps, els llops se reproduiran i això acabarà sent un problema molt gros per als ramaders.
Jo tampoc conec molta informació sobre els llops i els ramaders, però també opino que seria dolent per als ramaders, perquè perdien molt ramat i pues, acabarien perdent diners també, perquè és la seva afició i ara es fa solana.
Jo tampoc estic molt informada del tema, però crec que potser seria bo tenir llops, però potser en cautivitat o d'alguna manera que no poguessin atacar el ramat dels ramaders.
Jo tampoc sé molt del tema dels llops, així que mataria el llop.
Oh. Ah, no?
Oh, Rocío mataria el llop. Oh, matem el llop, no? Com Manelic. Bueno, jo també us dono la meva opinió. Jo crec que conviure amb ramats, sobretot ramats de oví o cabrí amb el llop, la convivència és més complexa que amb la de l'os, quasi segur, perquè el llop és un animal, com diu Ferran, que no li importa massa caçar per una sola, sí? Com diu ell, poden mossegar, poden atacar, doncs, en un ramat 50 ovelles, sí? Despenyar-ne 30 més, fer-ne forrar, doncs, un centenar, sí? Però després realment només se'n menjaran una. I no ho fan per diversió. En una conferència en aules universitàries fa 2 anys sobre el llop, sí? Ells ataquen l'animal que veuen més... si fossin animals en la natura, si fos un escabot de cèrvols, sí? Ells ataquen els animals que veuen més febles, sí? Els que no vigilen tant, aquests els que veuen més desprevinguts, els que... Sí, i realment aquí és la selecció també, no? Aquest efecte, no?, de selecció que produeix un animal, un caçador brutal, molt especialitzat com el llop, no?, fa que aquells cèrvols, al cap de 5 generacions, siguin molt més forts. Però, clar, amb els ramats no passa això, perquè totes les ovelles són tontes, entre cometes, no?, i totes miren cap a terra. L'ovella que vigilen és molt rara, sí? Les cabres són una mica diferent. I llavors, doncs, aquest efecte d'un llop sobre un llop, aquest bestiar, doncs, en ramats, doncs, és devastador, sí? Podria haver-hi un atac un dia i dir, bueno, s'han mort 200 ovelles, sí? Tranquil·lament. Tranquil·lament. Per tant, sí que la convivència serà més complicada, sí. Jo, inicialment, hi estic a favor, també. Penso que el llop hi era abans i també entenc, sí, que l'única manera seria, doncs, amb un cert control, com ha dit Anna, una mica aquesta idea francesa de grans espais, no?, de 50, 60, 70 hectàrees on el llop es pot desenvolupar. Això també ho han fet a Canadà i als Estats Units. I que llavors, doncs, els ramaders també tinguin una certa seguretat i una certa protecció. Sí? Què més tenim? Ferran, per allà.
Ara us parlarà l'Anna i la Rocío sobre una sèrie.
Nosaltres, jo i la Rocío, us parlarem sobre una sèrie que es diu Skins.
La sèrie tracta sobre diferents adolescents i els problemes que van des de l'enfermetat fins a l'abandonament. Alguns dels personatges més coneguts són Michelle, Steve, Cassie i Tony. Skin és coneguda per lo bé que tracta els temes que apareixen, que solen ser temes tabú o temes bastant comuns perquè la gent no parla lo suficient. Ara l'Anna us farà un resum.
Una de les parts més importants de la sèrie és una espècie de triangle amorós entre Sid, Michelle i Cassie. El que passa principalment és que Sid està enamorat de la Michelle, que surt amb el seu millor amic Tony, i a la vegada també manté una espècie de relació amorosa amb la Cassie, que és la millor amiga de la Michelle. I més endavant, Sid comença a mantenir relacions sexuals amb la Michelle, mentre que aquesta surt amb el Tony i Sid surt amb la Cassie.
Quin embolic, no, Anna? Quasi que m'he marejat, a veure. O sigui, és un triangle o era un hexàgon, això?
No, és un triangle entre Sid, Michelle i Cassie, però la Michelle surt amb una altra persona, que és el Tony, que és el millor amic del Sid, i la Cassie surt amb el Sid, que la Cassie és la millor amiga de la Michelle. I, finalment, el Sid s'acaba enrotllant amb la Michelle mentre surt amb la Cassie.
Entenc que són gent de la vostra edat o una mica més grans, Anna?
Una mica més grans.
Però arriben als 30 o quina edat tenen, més o menys, Rocío?
17, 18.
O sigui, són adolescents o... Ah, fantàstic. I només és això? Només és que s'enrotllen molt o també hi ha altres temes que els toquen en profunditat? Rocío, has parlat també de malalties, sí? Com aquests temes, com els tracten? És una sèrie una mica lacrimògena o realment fugen d'això i van a buscar més el sentiment real, el potent? Com, què penses?
A veure, tracten més el consum de les drogues i el consum de sexe i res més, crec.
I a part d'això també hi ha problemes com, per exemple, un dels personatges que surt sofreix l'abandonament de la seva mare i altres personatges també pateixen depressió i altres malalties mentals.
Surt, per exemple, el tema de les drogues, el tema de les pastis també, perquè als Estats Units està molt de moda. Aquest també surt?
Sí.
És molt interessant. Es diu Skins, que vol dir com pell? Seria això, pells? Pells, Skins? Molt bé. Quantes temporades porten i més o menys... Quantes n'heu vist una? Quantes n'heu vist?
Quatre. Crec que quatre.
I és una sèrie actual o és una sèrie més vella? No? De quan és?
Més vella, 2004. Per ahí, per 2000.
O sigui que no hi haurà temporades noves? No. Bueno, això està bé perquè dius, bueno, ja està bé. No, vale. Entenc que aquesta sèrie us ha enganxat una mica. Anna, seria això? Els demés, hi ha alguna sèrie? Jo també he descobert les sèries a la meva edat, Ricard, acabo de descobrir que les sèries m'agraden.
Tens Netflix, Joan?
No, no, no. Soc, no, no tiro encara tan fort, però després, ara farem una ronda perquè els demés ens expliquen quina sèrie els ha enganxat. Començarà l'Anna amb aquesta, i si n'hi ha alguna altra que també t'ha enganxat, i per què, i què creus que fa que una sèrie t'enganxi?
Bueno, a mi m'ha enganxat The Skins i altres sèries de Netflix, majoritàriament Teen Wolf i Les xiques Gilmore, que, bueno, tracten de temes bastant diferents, però a mi m'han enganxat per el contingut, que són continguts que a mi m'agraden i em criden l'atenció.
Bueno, a mi m'agradaria primer fer-los una pregunta sobre aquesta sèrie, que és com això de traicionar l'amistat a una amiga, si ho trobeu bé o si vosaltres ho faríeu en algun moment, això que fan des de la sèrie.
Jo no ho faria perquè trobo que és més important l'amistat que tens amb una altra persona que no una relació amorosa, però no ho veig just per ningú dels dos personatges.
A veure, jo no sé si ho faria, depèn si m'agrada molt el noi. O depèn de l'amiga. Si és una amiga més, no.
Jo el que veig és que reflexen també una societat que és una, en aquest sentit és una mica tancada, perquè fiquen el valor de la fidelitat com una cosa superimportant. O sigui, entenc que aquests triangles es produeixen, però aquest que s'enrotlla amb un altre i tal, inicialment no ho saben, després potser se sap, però no és com un acord, no? No, o sigui, ho fan d'amagat. Sí? O sigui, i després sempre són, això és una pregunta molt interessant, crec jo, sempre són relacions hetero o hi ha hagut alguna picada d'ull a relacions homosexuals o lèsbiques?
Ha hagut
el micro
homosexualitat, perquè el Toni estava enamorat d'un nen quan estava amb la Michelle.
Bueno, això està bé perquè trenca una mica la els esquemes, no? I vosaltres seríeu capaços de trair a un amic o una amiga, doncs, amb una reacció, amb una relació triangular? Ferran, tu què penses?
Jo no. Jo tampoc ho faria. Seria de molt mal amic.
Estàvem que ara ens explicaria si hi ha alguna sèrie... Perdó? Que ara ens explicarà ara si hi ha alguna sèrie que amb ella l'ha enganxat, no? I després penseu també aquí, per què penseu que les sèries enganxen?
A mi personalment m'agraden molt les sèries de vampirs, ja que surten en una mica de la realitat i són així, em fan imaginar-me coses i les trobo més divertides, encara que també n'he vist alguna que és molt realista i també m'agraden molt. Cròniques vampíriques, per exemple, que és així, té bastantes temporades i em va enganxar bastant, ja que les sèries que duren molt poc no m'interessen gaire, perquè a mi m'agrada que tinguin una duració i poder estar-les mirant durant bastant temps.
I de realistes? Tens algun títol?
Ara mateix no se'm ben bé al cap, però bueno, n'he vist unes quantes també.
A mi una de les sèries que m'ha enganxat més, sobretot al confinament, va ser una que se'n diu The Walking Dead, que té 10 o 11 temporades i va sobre una invasió zombi. La veritat és que jo se la recomanaria molt si us agrada l'acció, la sang, per dir-ho així, o els zombis.
Tu, Ferran? A mi m'agraden molt les pel·lícules i les sèries de cotxes i de Transformers també.
Sí. T'agrada l'acció amb cotxes, amb màquines que van a tope, persecucions, coses d'aquestes?
Sí, l'acció.
I tu, Rocío? Alguna altra sèrie a part d'aquesta que t'hagi captivat?
No miro moltes sèries, sols miro més YouTube, streamers.
Doncs jo aquest any m'he enganxat amb una sèrie. M'he enganxat
Black Mirror.
No. Aquesta de la...
La que s'avecina.
No. Aquesta sèrie, aquesta distòpia del conte de la criada, del conte de la serventa, que és una sèrie que està a Amazon Prime i és molt potent. Són 3 temporades, va guanyar des del 2017 tots els premis i està basat en una novel·la que es diu igual, El conte de la serventa, de Margaret Atwood. i és un llibre ja era molt potent, és molt potent, és un llibre de l'any 85, és una sèrie basada en un llibre que era ja el 85, no? Un llibre quasi premonitori, eh? Parla de una societat en la que les dones són considerades com quasi animals i els fan servir com a receptoris per tindre nens, amb l'excusa de que ja han baixat molt els naixements. I llavors les dones són un objecte total, no? Seria com una exageració de la societat masclista, no? I és una peli, és una sèrie super. Per mi, a mi m'ha encantat. L'he trobat super ben feta. També recomano molt, us recomano moltíssim veure les sèries en versió original, perquè això doncs, et fa pujar moltíssim el teu nivell d'anglès o de francès o de la llengua en què estigui feta, no? I per què penseu, Anna, tu que analitzes tan bé les coses i tens aquest punt de psicologia potent, per què penses que una sèrie té aquesta capacitat d'enganxar a l'adolescent o a l'adult, en aquest cas a mi, no? Per què?
Bueno, jo crec que depèn de la sèrie, però pot ser perquè els agrada de lo que tracta la sèrie o també perquè es poden sentir identificats amb la història que narra la sèrie o algo així.
Sí. Jo crec que ja has ficat una mica el dit a la nafra quan dius el tema de la identificació, no? En el cas de Ferran, no? Jo entenc que Ferran es veu allà conduint aquelles màquines de 500 cavalls, no? I diu, uf, això m'encantaria. O en el meu cas, que tinc aquest caràcter, doncs, potser, doncs, no? Lluitant contra una opressió, no? Que t'està, doncs, ofegant com la que pateixen les dones en aquesta sèrie. O, doncs, tenint relacions triangulars, no? Que potser també deu ser bastant divertit, Rocío, no? Què penses? No?
No, no.
Sí, dona, segur que és divertit. I els vampirs? Per què els vampirs, Ada?
Un tema com molt estrany i molt surrealista i és com que algo que jo dubto que mai hi he cregut bàsicament, encara que respecto que hi hagi gent que hi cregui, però jo ho trobo un tema molt irreal i pues no sé, això de la immortalitat i em semblen temes molt interessants, molt surrealistes però segueixen sent molt interessants.
Bueno, a ver,
a part de Walking Dead, Pere, que sé que t'has cascat les 12 temporades, no n'has perdonat ni una, i hi ha alguna temporada que se l'ha vist dues vegades, que ho sapigueu. Ara quina estàs veient?
Jo ara prefereixo, per exemple, sèries d'animació i això, de lluites, però a mi, per exemple, les d'amor i aquestes coses se me fan molt avorrides i no, jo no les vull mirar.
Quan dius amor, vols dir sexe?
No, no, no. Sobre dues persones i així amb molt... Com se diu? Oh. Sí, no ho sé.
O sigui, sèries que, romàntiques, que es diria, no? Això t'agrada més que siguin, que hi hagi acció. Sang i fetge. Sí? Sí, no, Pere? Molt bé. Bueno, estem quasi en l'hora, sí?
Temps de descompte ja.
Sí, temps de descompte. Vols dir alguna cosa més, Ricky, abans de que Ferran ens faigui la cloenda?
Bueno, tenia alguna pregunta així que m'havia apuntat, però se n'ha anat resolvent. Perquè
sí?
Heu fet aquí una tertúlia molt interessant i, vale. No sé, dir-vos que m'ha agradat.
Molt bé. A mi també m'ha agradat molt perquè... Bueno, pues perquè hem parlat dels temes amb prou profunditat i bueno, després ja farem el comentari i ara Ferran ens farà la cloenda i ens dirà adéu. Vinga, Ferran.
Moltes gràcies a tots aquests que ens han escoltat tot aquest temps i bona tarda.
Adéu. Adéu. Manada Ràdio.